Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Hola, Islàndia, sóc la Laia Framis, tinc 35 anys, sóc de Santa Maria de Palautordera, al Baix Montseny. Ara porto 5 anys treballant a RAC1 i ara mateix coordino el tancament del món a RAC1, que vol dir que treballo a les tardes i a les nits coordinant els informatius que sonen a primera hora del matí.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius, Laia?
Doncs des de fa uns mesos visc amb l'Aleix, que és la meva parella.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Jo crec que em trobareu segur amb una càmera de fer fotos, en algun lloc del món, amb paisatges bonics, probablement de muntanya, tot i que també alguna platja així deserta també podria ser, i un dels llocs on jo crec que em podríeu trobar, per exemple, és a la Patagònia, Argentina.
Digues una cosa que faci la Laia que els oients no es creurien.
Doncs, per exemple, no és massa èpic, però a mi m'agrada molt embolicar regals i ara ho tinc una mica abandonat, però havia fet col·lecció dels llacets que poses per decorar-ho. Però és veritat que la gent que em coneix i que a vegades s'hi fixa, una de les coses que els crida més l'atenció és com agafo el boli. Perquè l'agafo d'una manera diferent a l'habitual, diguem-ho així. Si tots l'agafeu, a veure si em sé explicar, amb el dit índex i el dit gros apretant per poder escriure, jo l'agafo amb els dos dits del mig i amb el puny tancat. I tot i així tinc una lletra bastant normal, vull dir que la gent, quan s'hi fixa, hi ha gent que fa temps que em coneix i un dia es fixa en com escriu i diu, no em puc creure.
Què et treu de polleguera?
No és ben bé que em tregui de polleguera, però no puc suportar, no ho suporto gens, els calamars. Em fan un fàstic que no puc amb ells. Això ve de petit a l'escola, que n'hi havia un dia a la setmana, m'obligaven a menjar-me'ls i els hi vaig agafar una mania i un fàstic increïble. Els meus pares els trucaven una vegada a la setmana, més o menys, explicant que la seva nena s'havia guardat els calamars a la butxaca de la bata, a la màniga, a la sabata, me'ls havia arribat a guardar. No puc.
Quina part del teu cos t'agrada especialment?
Sempre havia dit que la mirada, perquè crec que és una mirada bastant intensa i bastant transparent, que se'm nota bastant quan estic contenta i se'm nota també, per exemple, quan no estic còmoda o quan algú no em cau bé. Hauria d'aprendre a dissimular-ho perquè seria bastant útil, però en sé poc. Però sí que últimament, jo des de sempre havia tingut un trauma perquè tenia una de les dents de dalt bastant girada, bastant torta. Llavors, jo no reia mai a les fotos. Des de que era adolescent fins ara que acabo de fer 35 anys, pràcticament no trobaràs cap foto meva on jo surti somrient. I els últims mesos, doncs, m'he decidit a posar-me aquestes fundes transparents que el que fan és moure't una mica les dents i ara mateix n'estic, pues, molt orgullosa, estic acabant, però estic orgullosa del meu somriure per primera vegada a la vida.
Explica una història teva personal que sempre treguis als sopars.
A veure, doncs abans us deia que a mi m'agrada molt fer fotos, una altra cosa que m'agrada molt són les altures. I recordo una vegada vaig anar a veure uns amics a Madrid i un dels nois em va dir, buah, anirem a un lloc a fer fotos que t'encantarà, però no et diré on. I jo, vinga, érem molt joves, això també ho hem de dir. Bé, el tema és que em va portar a un dels hotels més alts de Madrid, que encara estava en construcció. I sense que jo ho sabés fins que ben bé m'hi vaig trobar, doncs ens vam colar per la sortida d'emergència, vam pujar 25 plantes a peu amagant-nos quan ens creuàvem amb els obrers i tot, i vam arribar a l'última planta i tenim unes fotos espectaculars de Madrid. Ara ja prescrit, això suposo, espero.
Una nit sense dormir?
La nit dels atemptats del 17 d'agost aquí a Barcelona. Jo aquella època treballava fent nits, llavors va ser una nit que realment no vam parar, va ser una nit molt intensa de ràdio, i recordo treballar sense parar tota la nit i tornar cap a casa ja a mig matí sense haver dormit i anar conduint amb el cotxe cap a casa i començar a plorar, perquè va ser llavors que vaig entendre que havia sigut un atemptat a casa nostra, aquí al costat. Fins llavors era tanta la feina que semblava que estiguéssim cobrint un dels, malauradament, molts atemptats que hi havia hagut altres vegades per Europa. I en aquell moment conduint, jo recordo començar-me a caure les llàgrimes i absorbir-ho tot, entendre-ho.
Quin és el millor dia de la teva vida?
A mi, quan em preguntes pel millor dia de la meva vida, el que em ve al cap és el millor any de la meva vida, que ha sigut el marxar d'Erasmus. Vaig estudiar un any a Bèlgica, a Gant. I vaig explotar. Vull dir, va ser sortir del niu i va ser un any que crec que vaig viure amb majúscules. Vull dir, m'hi teletransportaria de cap. I llavors, un dia concret, pues segurament no és el millor dia de la meva vida, però sí que recordo que a mig curs va venir el grup d'amics de l'Erasmus a Barcelona, que venien a visitar Barcelona, i després de passar tot el dia junts per aquí, doncs vam anar a sopar a casa. I clar, va coincidir el grup d'amic de l'Erasmus, que hi havia un alemany, un polonès, una italiana, un munt de gent de tot arreu del món. Vaig fer venir també la meva colla d'aquí i llavors hi havia la meva família. Érem un munt de gent i en aquell moment vaig pensar, ostres, és que ara mateix tinc tot el que estimo més aquí junt, i va ser una nit supermaca.
I el pitjor dia de la teva vida?
El 4 de febrer del 2015. Que jo anava a treballar de matinada, ja treballava a la ràdio fent informatius, anava conduint, em vaig trobar un gos al mig de la carretera i per instint vaig fer el que no s'ha de fer, que és fer un cop de volant. Una nit d'hivern, amb una carretera glaçada, i vaig tenir la mala sort que el cotxe em va patinar, vaig perdre el control i vaig fer 5 voltes de campana. Van ser uns mesos molt, molt durs, però bueno, ja han passat doncs 8 anys, i és algo que no et diré que ho celebri cada any el 4 de febrer, perquè celebrar-ho no és la paraula adient, però sí que m'agrada recordar-ho, perquè al final realment és un punt d'inflexió a la meva vida, i llavors ho recordo fent alguna cosa que a mi m'agradi fer i que em faci feliç. Doncs el primer any vaig convidar a sopar tota la família, que al final aquell primer any, diguem que va ser, no, el nucli dur. Aquest any, per exemple, he convidat tota la meva colla a dinar un dia a casa. Altres vegades he anat d'excursió, he anat a dinar amb la meva parella. Però sempre faig alguna cosa, això, que a mi em faci feliç aquell dia, que per mi és important.
Què t'agradaria fer abans de morir?
Abans de morir, jo tinc moltes ganes de ser mare i tinc moltes ganes també de tirar-me en paracaigudes, però em fa il·lusió que sigui algun lloc especial, que a mi em sembli, no sé, que tingui alguna cosa que per mi sigui especial, i encara no he decidit on em vull llançar en paracaigudes.
Explica una història teva de quan eres petita, que tu no recordis, però que sempre et treguin a tots els àpats familiars.
A tots els àpats familiars, mira, me'l treuen cada any pel meu aniversari, perquè cada any per l'aniversari el meu pare, acabo de fer 35 anys, em regala un pastís de xutxes. I això és perquè de petita a mi no m'agradava res. No m'agradava res de menjar, i estaven desesperats, pobres, perquè almenys el dia del meu aniversari trobar algun pastís, alguna cosa que em fes il·lusió, i no trobaven res. I al final el meu pare va dir, mira, saps què? Jo ja sé que no és molt nutritiu, però és un dia a l'any, doncs jo li porto un pastís de xutxes. Ja fa molts anys que m'encanta la xocolata, que m'encanten els dolços, però ja s'ha quedat com una tradició del meu pare, que li porta a la seva nena cada any un pastís de xutxes pel seu aniversari.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines feines no periodístiques has fet?
La primera feina cobrant va ser fent classes de català, castellà, mateix no, que ho portava fatal. També vaig fer de monitora de colònies, eren colònies en anglès. Jo em feia DJing perquè els nens es pensaven que érem de veritat nadius, i jo els explicava que jo vivia a Austràlia la resta de l'any fent surf, i s'ho creien, que això és el més sorprenent. I després, durant la carrera, vaig estar venent entrades a la Pedrera de Barcelona. I després ja vaig tenir sort i ja vaig començar a treballar com a periodista.
Si haguessis de triar un altre moment que has viscut en aquesta ràdio, quin seria?
Les eleccions dels Estats Units del 2020. Hi vam anar amb un equip del Monarracú, eren les eleccions que s'enfrontava Donald Trump amb Joe Biden, i clar, estàvem també en plena pandèmia, perquè era el novembre del 2020, hi havia moltes restriccions, no sabíem ben bé com ens trobaríem a Nova York, ens vam trobar a Nova York totalment buit i un país pendent de què podia passar després d'aquelles eleccions, perquè no se sabia si podia haver aldarulls o què podia passar. Van ser uns dies de molta feina, de dormir molt poc, però en tinc molt bon record.
Enviada especial de RAC1, Laia Framis.
Joe Biden ha fet l'últim míting a Pittsburgh en un acte amb el públic dins dels cotxes com si fos una autocina. Lady Gaga i John Legend li han fet de taloners, i el candidat demòcrata ha dit que cal fer fora Donald Trump de la Casa Blanca per molts motius, però sobretot per combatre la pandèmia.
I acabo com acabo sempre. Si t'has enrotllat amb algú de RAC1.
Jo m'he enrotllat amb algú de RAC1 i m'he enamorat de RAC1.